parada sarsuela de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir, fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026, tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya.
Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Un punt del matí a la resta dels esports. Amb Repsol, l'Inter Miami ha perdut aquesta matinada la final de la Copa US Open. El Tata Martino no ha pogut comptar amb Leo Messi ni tampoc amb Jordi Alba perquè tots dos arrosseguen problemes físics. De fet, en el cas de Leo Messi, el Tata Martino ha explicat després del partit que encara li queden uns dies per tornar a jugar. A Anglaterra, el Manchester City, amb un equip ple de suplents, ha quedat eliminat de la Copa de la Lliga després de perdre 1-0 al camp del Newcastle. A MotoGP, el Gran Premi de Catalunya, Montmeló, es correrà el 26 de maig i serà la setena prova de la nova temporada. De fet, ahir vam saber el nou calendari. I en handbol, ahir us ho va avançar RAC1, el Barça renovarà Carlos Ortega per dues temporades més i una tercera d'opcional. Avui el Barça juga a la pista del Porto a 7:15 de la tarda a la segona jornada de la Champions d'handbol.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi fins al 15 d'octubre. Això és connectar energies. Més informació a Repsol.es.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Res, de pluja és que ni una gota, eh?
Ni una gota aquesta setmana, i si tirem mapes enllà, potser dimecres, dijous de la setmana que ve, podrien arribar alguns ruixats en punts del Pirineu, però en general poca cosa. I a més, pugen les temperatures. Avui seran força semblants a les d'ahir, per tant, calor al migdia, amb màximes de 27 a 32 graus, però encara pujaran més entre demà i el cap de setmana, i podríem tenir valors de 33-34 graus en punts del Pla de Lleida i també de la Catalunya Central. Calor de dia, però fresca de nit. Ara mateix, amb 13 graus a Girona, 14 a Lleida, 16 a Roses, 12 a Solsona, 19 graus a Tarragona i 20 graus a la ciutat de Barcelona. I tot plat amb aquest cel enterbolit pel pas d'alguns núvols alts i prims i amb algunes boires matinals, però en general amb dies amb força estones de sol.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I el trànsit.
La xarxa de concessionaris d'automòbils Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
Anem al RAC a comptar cotxes com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Els trams amb més congestió a les principals vies de la xarxa viària són ara a la C58 en sentit nord, durant 5 quilòmetres fins a Ripollet, també entre Sabadell i Sant Quirze en sentit Barcelona, i especialment a la B23 des de Molins de Rei com a l'A2 des de Pallejà sempre cap a Barcelona, amb trams d'encara més de 5 quilòmetres. Retencions habituals a la resta de vies en un matí sense incidències a l'àrea metropolitana, i destacant la ronda de Dalt, que com sempre encara va molt plena en tot el seu tram entre el Nus de la Trinitat i la Diagonal en sentit Llobregat. Recordar també que unes esllavissades a la carretera local prop de Bagà fan circular encara per un pas alternatiu. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Quan alguna cosa atrau la teva atenció, un fet inesperat que et sorprèn, sents una emoció que no oblides fàcilment. Nou Honda ZR-B. Un nou SUV amb tecnologia full hybrid i una impressionant experiència de conducció esportiva. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Nou Honda ZR-B. Espera l'inesperat.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de xais.
Fiscal Station, Fiscal Station. Vull presentar-te un nou amic molt divertit.
Però de xais d'orgàs.
No respiris, sí. No és Maria, l'home
resta. Hem localitzat un ramat d'ovelles que es van perdre durant les últimes inundacions. El ramat vagava per les plantes inundades de Tessàlia, afamat, quan va trobar per sorpresa un hivernacle amb el que quedava d'una plantació. Però era una plantació de marihuana, també afectada pel temporal. El ramat, repeteixo, afamat, es va aferrar a les restes de la collita com si hagués de ser l'últim àpat. En total, les ovelles es van cruspir, segons les informacions, gairebé 100 quilos de Maria. 100 quilos. I ja podeu imaginar que els efectes no van trigar a arribar. Quan les van trobar, les ovelles presentaven un comportament estrany que després es va atribuir a la marihuana. Felices que estaven i contentes.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
9:06.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la consultora Concepció Baray i els periodistes Neus Tomàs, Pere Mas i David Fernández. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Hola, Concepció Baray, bon dia.
Bon dia.
Hola, Neus Tomàs, bon dia.
Bon dia.
Què tal, David Fernández? Bon dia.
Millor que el món.
Bon dia. Hola, Mònica Hernández, bon dia.
Bon dia, Jordi Basté.
I Pere Mas, bon dia i felicitats, eh?
Gràcies.
Perquè, bueno, avui hi ha una notícia que publicava el diari El País, que es veu que l'Ajuntament de Barcelona ha decidit que canviar el carril de bicicleta, que en lloc de que vingui de la Via Augusta, que la farà passar per altres llocs, que no afecti tant el trànsit d'entrada i sortida de Barcelona.
No, a mi no em felicitis per això.
Ah, no?
No, perquè sí, tu saps que jo d'algun dia he fet algun comentari amb un to una mica encès sobre aquest particular. Farem una prèvia, que és que no tinc res en compte les bicicletes, no tinc res en compte la pacificació, m'encanta el carrer Consell de Cent de Barcelona, s'agrada no haver-hi comprat un pis o uns baixos abans que el fessin peatonal, perquè m'hauria fet ric,
i el carrer València, per això no estan gaire contents.
Bueno, això... A Terrassa també... La meva germana viu a la Rambla i els meus pares viuen al carrer Químedes, i els que són de Terrassa ja saben que quan van tancar la Rambla, els del carrer Químedes i Galera ja saben què vol dir això. Però en tot cas, el problema de la Via Augusta, que aquí l'hem discutit unes quantes vegades, és que algú va fer malament la seva feina i no va pensar en les conseqüències que tenia l'actual traçat del carril bici. I això, en el seu moment, que va semblar que era el Pere Mas, que és del partit del cotxe, que havia una torre amb piscina i un jacuzzi a cada cantonada de Mata de Pere, que és un pijo i un desgraciat, perquè he hagut de sentir aquest seguit de coses, doncs en realitat... També ho deia el Xavi Bosch aquí, també ho deia, no sé, un professor que conec que va donar classes no sé on, que no aconseguia arribar a la Ronda Dalt, etc. El problema és que ho van fer malament i van convertir una entrada de Barcelona que funcionava bé i que tenia tres carrils d'entrada, la van reduir a dos per posar el carril bici i a un quan un bus desencotxa. Perquè quan un bus desencotxa, queda un sol carril. Llavors això és un coll d'ampolla, això és un tema de matemàtiques. Ja està, llavors a partir d'aquí podem debatre si s'ha d'anar retirant el cotxe a la ciutat, etcètera, etcètera, etcètera. Però la realitat és que un recorregut que abans es feia en 5-10 minuts s'ha passat a fer en 30 minuts, amb cotxes parats, gent cabrejada. Suposo que el temps que un tio està dins del cotxe i no està a la seva feina o no està a casa amb la seva dona i els seus fills...
Ara et faré la pregunta que tothom et farà, que tothom farà. I per què no vens en transport públic?
Bueno, ja, jo podria venir... I a veure, jo quan treballava a Catalunya Ràdio vivia a Terrassa, baixava amb transport públic, m'asseia allà als catalans, baixava a Montaner, feia aquella baixadeta, etcètera, etcètera. I jo ara, en aquests moments, tinc la sort o la desgràcia de viure a Mata de Pere. I l'alternativa en transport públic és molt més llarga que no pas el transport privat. Aquesta no és competitiu, i més si després d'aquí haig d'anar a la tele, com la majoria dels dies, o haig d'anar a una altra banda. Llavors, entenc que la meva situació també és una situació concreta, val? Perquè no és el mateix, o sigui, Mata de Pere té un bus que connecta amb Terrassa, després hi ha un tren, és una situació particular. Però igualment, el fet real, i que el mateix Ajuntament de Barcelona, en l'entrevista que va fer l'alcalde aquí, Collboni, va admetre, és que potser aquest carril no s'ha fet bé. Aquest concret, també va dir el de la Zona Franca, te'n recordes?
Sí.
Va explicar que alguna cosa passava amb el de la Zona Franca. I els veïns de la zona, ves, els hi preguntar sobre això. Sobretot és el tram entre l'entrada de Barcelona i el gir amb com es diu això, amb Gran Via de Carles... No, amb Mitre, perdó. Sí, amb Mitre, el gir amb Mitre. Mm. Llavors, l'Ajuntament va licitar un estudi de 60.000 euros per estudiar si s'havia de treure aquest carril o no. Mm. És que aquí la camarada David Fernández i jo li fotem per 100 euros i ens anem a dinar, sí o no? Perquè ja t'ho dic, s'ha de canviar. El problema és per on el fas passar. Aquest també és un bon problema. Perquè jo, com que cada dia tinc una bona estona d'observació, allà vaig mirant per on el faria passar jo. Però que l'actual solució que s'ha pres és dolenta. Un dia el meu pare em va dir: no cal gastar 60.000 euros, ja t'ho dic jo, fill meu, veient el Cristo que s'ha
muntat. Deixa'm dir-te una cosa, que és que amb el tema de les bicicletes és una cosa molt bona a Barcelona respecte a moltes ciutats, a moltes, ciutats, que és que Barcelona és una ciutat capdavantera amb l'ús de les bicicletes. O sigui, tot, per exemple, a Madrid no veus bicicletes.
I la bici l'ha millorat molt, per exemple.
Molt, el que passa és que és una ciutat un problema dels bicing, que és una ciutat que fa baixada,
sí,
amb la qual cosa tens un problema no sé si de diagonal o fins i tot més avall, cap amunt, que com a les bicicletes costen molt que el sistema faci...
Bueno, aquests tios que les van movent i ara tenen la situació de les bicicletes en temps real, per tant, quan s'està buidant una parada de la part nord de la ciutat, de seguida se suposa que un senyor agafa aquells camions grossos i mou bicicletes.
Això són problemes de Barcelona, després hi ha els problemes de Girona, que avui són menors.
Home.
Concepció Brai, que avui és dia de festa grossa a Girona, amb la victòria del Girona
i el
lideratge.
Això sí, però bueno, menors, els problemes menors no t'ho compro, perquè amb el tema dels carrils bici, no en la magnitud de... que passa aquí a Via Augusta, com explica en Pere, que jo ho desconec, perquè efectivament jo visc a Girona i quan vinc a Barcelona vinc amb transport públic, vinc amb AVE i llavors agafo el metro i després camino una estona.
Girona, per exemple, és un lloc, per exemple, a Girona, que el transport, és a dir, l'AVE o el... És a dir, va bé.
Va molt bé.
Tarragona, qui va inventar col·locar-lo a l'estació.
Es van equivocar.
Allà la punyeta.
És clar, a Girona tu agafes l'AVE al centre de la ciutat, l'AVE et deixa a Barcelona al centre de la ciutat. Mira, abans ho comentàvem amb la Neus, no? Quan estàvem esperant per entrar, molta gent que treballa a Barcelona i havia vingut a viure a Barcelona ha tornat a viure a Girona des de que tenim l'AVE, que és del gener del 2013, i molta gent ara doncs busca feina a Barcelona perquè li permet anar i tornar. Són 39 minuts. Són 39 minuts de centre de la ciutat a centre de la ciutat. Quan trigues...
Quan has sortit de Girona?
Jo he sortit de casa als 7 menys 10 i he arribat a Barcelona a les 8 i 8.
Si he sortit de casa...
A les 7 menys 10 i he arribat...
Des de Vilafranca,
I des de Girona, no des de Mata de Pera.
I si agafes però clar, si agafes 35 minuts i la mobilitat en àrea metropolitana segons, no?
Que significa... És més?
Jo, com has dit, 2013, me'n recordo una dada que sempre em va frapar, que és que quan es va aprovar la línia del 2013 i els espais de defensa del transport públic, no?, de qualitat i que garanteixi la mobilitat, deien que la inversió, que el 97% de la inversió en xarxa ferroviària servia per mobilitzar un 3% de la societat.
Un 3.
I que les xarxes que mobilitzen el 97%, Rodalies, s'havien invertit aleshores un 3%. I d'aquí plora la criatura, cada cop que veiem la R4, que deia abans la Mònica fora, o la R3 de... Sí,
David, que el Rodalies no funciona, jo t'ho compro i estic d'acord, sí. Però que l'AVE, en aquest cas Avant, no?, que és l'Avant que uneix,
l'Avant que uneix
les quatre províncies catalanes, pel que fa al trajecte Girona-Barcelona, de veritat que és una inversió molt ben feta,
per totes les inversions pendents,
ha ajudat molt a la millorat a la mobilitat,
dubte,
a la
mobilitat
de inversió ben feta, a concessió, però clar, anat en detriment d'una altra inversió que és la que necessita de Rodalies, és a dir, s'ha posat el focus potser en l'alta velocitat i en l'alta
velocitat
que utilitzem Rodalies.
L'alta velocitat es va construir de zero i
però quants anys fa que no s'inverteix en Rodalies? Mira, per venir a Vilafranca fa 20 anys trigaves menys que ara mateix.
No pot ser això, falta una inversió de 300 milions Rodalies, però si és que jo si estic d'acord, si fa falta invertir entre 300 i 400 milions d'euros a Rodalies perquè funcioni com Déu mana, però si és que no discutiré per això perquè hi estic totalment d'acord i jo sóc de les que reclamo que es faci ja des del govern, perquè els últims 5 anys tampoc s'ha invertit res del que s'havia d'invertir, doncs és una necessitat.
Recordareu el germà de George Bush, que era el governador, ara no me'n recordo quin és.
Florida.
De Florida. El van convidar aquí, que recordareu que en la roda de premsa es va equivocar i va dir que estava molt content d'estar a la República d'Espanya.
Sí,
però
bueno, sí.
L'anècdota és que se'n va anar a Madrid, a l'estació de l'AVE, a Totxa, i inauguraven no sé quin tram era, si Madrid-Guadalajara o si Madrid-Albacete, i li van explicar les velocitats, que són impressionants, òbviament, i el Jeff Bush li va dir al Pepinyo Blanco: I això quan us ha costat? I diu, 32.000 milions d'euros. I el Llevo va dir, doncs sí que teniu diners. Jo dic, perquè el sistema, o sigui, torno al, a l'estimat Pere Mas, jo crec que, o sigui, la transició en mobilitat, la transició energètica, la transició ecològica, o la farem o es farà, vull dir, és inevitable, no? Més val fer-la endreçada. I avui Barcelona, jo vinc a Ginebra els darrers 5 anys per qüestions que tots sabeu, no? Fruit de la, dels exilis, i jo al·lucino amb Ginebra. És a dir, a Ginebra no fa falta agafar el cotxe, o sigui, tots els incentius i els estímuls són al contrari, tens un sistema de tramvies.
Bestial.
Un sistema de... Dins de Ginebra, però... Ginebra, a més, educadíssim, funciona, però no, no, però... O sigui, no tens cap motiu.
Gratuït.
Però perquè vas més ràpid en tramvia, vas
a cada David, però si a mi m'és més fàcil, a mi m'és més fàcil, Girona-Barcelona jo trigo 39 minuts, val? Si jo de Girona vull anar a la Costa Brava, tinc un problema de mobilitat. Només tinc bus que triguen hora i mitja...
Però si ara tu ara agafes una cosa...
No, t'ho dic perquè la inversió en aquesta l'hauria de fer la Generalitat. Bueno, si... I tampoc s'ha fet. I tampoc s'ha fet.
Jo el que dic és que... L'únic que dic és que...
Una assignatura pendent de tothom.
Amb això, Concepció, hi ha una cosa que crec que és bàsica.
Jo, la gent, si vol trucar al 6-6-9-10-10-10, pobre embudió, 6-6-9-10-10-10,
quan triga, si ve amb cotxe a Barcelona, els que treballen fora de Barcelona, fora... Fora, sigui l'àrea metropolitana, o sigui a l'altra punta del país, que hagin de baixar o pujar sistemàticament a Barcelona, quan triguen en vehicle privat i quan triguen en transport públic. És a dir, i és segur que faríem un mapa... Farem, i el podem fer, si voleu, el 669-10-10-10, ara mateix, 669-10-10-10, quan trigueu a venir des de la vostra localitat fora de Barcelona fins al centre de Barcelona, fins on aneu a treballar, quan trigueu en transport públic i quan trigueu, si n'hi veniu en el mateix recorregut, en transport privat. I segur que farem un mapa de Catalunya preciós, que el podem veure dijous que ve, si voleu, preciós, i on ho comprovarem que el transport públic és magnífic, però que el transport privat ajuda a arribar més d'hora a la majoria de punts que vinguin de fora de Barcelona. La Neus Tomàs, què diu?
La Neus Tomàs, que viu en aquest amb aquesta olla de contaminació que és l'Eixample, no perquè ho digui jo, ho diuen les institucions europees, que paga els impostos com tothom, es porta bé, baixa la basura quan toca, que no entén molt bé per què jo he de tenir una qualitat de vida i de salut pitjor pel fet de que hagi de tenir tants cotxes de manera inexplicable. Hi ha una part que és aquesta, que és la del transport públic, que és evident que s'ha de millorar. Aquest debat el van tenir a París quan va començar l'Anne Hidalgo, va tenir el lobby cotxista, que se li deia així, en contra, va aguantar. I a mi em fa gràcia perquè alguns dels que diuen no pot ser que es treguin els cotxes del centre de Barcelona quan van a París o quan van a Berlín o quan van a Milà i diuen que bé tu perquè és que hi ha pocs cotxes i dius ai com pot ser que hi hagi pocs cotxes, home, perquè els han tret. Llavors,
com a turista, perquè no hi vius, hi vas com a turista, és diferent com a turista.
Pues imagina't els que hi viuen, vull dir, no? A tu et sembla bé que ho facin allà però no que ho facin a la teva ciutat on viu la gent que tu coneixes. Saps què vull dir? És una mica un contrasentit. Llavors, aquest debat, ara a Londres, que tindran l'àrea de zona de baixes emissions més gran, crec que del món, d'Europa segur, sí. Perquè afecta a gairebé 9 milions d'habitants, també tenen una bronca considerable. Llavors, a mi, o sigui, jo crec que és evident que s'ha de fer el debat de transport públic, és evident que l'AVE funciona molt bé, jo en soc usuària quan vaig a Madrid, però van en detriment del, això ho explicava molt bé en el seu moment el Joan Herrera, van en detriment del servei de Rodalies, i això, doncs, bueno, es va decidir fer el, recordeu que a l'època Zapatero es presumia de ser el país del món que tenia més quilòmetres d'alta velocitat. Jo crec que alguns es necessiten, Girona és la prova de que funciona molt bé, Barcelona-Madrid funciona molt bé, i jo, en fi, n'he vist alguns per Toledo i altres llocs que penses, potser això amb un altre tipus de tren s'hauria pogut resoldre per la quantitat d'usuaris i la necessitat que hi ha en determinades zones. Però això, és a dir, vas a Jordi Julià i altres enginyers del Col·legi d'Enginyers i t'ho expliquen molt millor. Però una cosa, de veritat, o sigui, a Via Augusta, tu per baixar per allà tens ferrocarrils, tens els ZACs, aquests octogonals que els va posar Xavier Trias, que funcionen molt bé, ja, o sigui, fins i tot no cal ni que agafis la bicicleta. Dius, es pot fer millor? Segur.
Ara, molt millor, no millor.
No, ara, millor, jo l'únic que demano
és que no fem passes enrere. És a dir, cada cop que surt els morts a Barcelona, no perquè ho digui Neus Tomàs, o sigui, els estudis d'ICB Global, del Clínic, 2.000 morts vinculats a la contaminació anuals. Que et dic jo que no viuen en una, no et dic en casa i piscina com deies tu, viuen al Raval, viuen a Ciutat Vella, viuen a l'Eixample, viuen on ens traguem els cotxes. Llavors, hi ha hagut queixes fins i tot, no tant de la velocitat amb les zones pacificades al voltant de les escoles, de si s'havia anat a 30 a les 3 de la matinada, estic d'acord, no té cap sentit. Home, però hi ha hagut gent que es queixava, no veïns, gent de fora, de que els pobres pares i els pobres avis tinguessin 3 bancs mentre esperaven els nens. Llavors, home, jo no vull tenir un tracte privilegiat, però crec que no hem d'estar castigats pel fet d'intentar tenir una ciutat una mica habitable i sobretot per qüestions també de salut.
Per cert, que hi ha alguns oients que comencen a enviar missatges respecte al que comentava ara, com pots imaginar. Per exemple, hi ha un oient que es diu Pau, que envia un missatge a través de la xarxa que confirma el que diu la Concepció Brai. Diu, transport públic Palafrugell a Girona, 1:25, transport privat Palafrugell a Girona, 40 minuts. Diu, és impossible combatre així l'emergència climàtica, necessiten inversions, clar. Girona necessita una àrea metropolitana, mobilitat total. Sí. I el Sergi Embudió m'envia des de la redacció que es veu que n'estem rebent un fotimer. Però un fotimer vol dir un fotimer. Per això estem fent, però mira, fem un mapa de Catalunya que ens pugui explicar què triga una persona que ve de diferents llocs de fora de la ciutat de Barcelona, que ha de venir inexorablement, sigui a treballar o sigui pel que sigui, ha de venir a Barcelona. Parlo de Barcelona perquè ho utilitza
clar,
molta
Jordi,
gent.
Clar, Jordi, però aquest argument, que és veritat, que no funcionen bé els serveis de transport públic, que no sigui per dir, bueno, com que això no funciona bé, saps què? Anem desmuntant coses que s'havia venut.
Jo crec que tot és compatible.
S'ha desmuntat,
s'ha desmuntat
a la segon... universitat, s'estan desmuntant, ja està, no passa res. En fi, s'havia avançat i ara es va enrere, no passa res.
Jo no estic desmuntant res, eh?
Dic que a la ciutat s'estan desmuntant coses, ja està.
Jo crec que m'estàs agafant tot pel res. O sigui, una cosa és una crítica concreta a una cosa que està mal feta i que reuneixes a 50 tios i 49 diran que està mal feta i per tant s'ha d'admetre l'error i arreglar-lo, i l'altra és parlar de mobilitat a Barcelona. O sigui, va haver un moment que Barcelona, per exemple, es va obligar a pagar al migdia la zona blava quan abans era gratuïta. Em sembla perfecte. Quan va sortir la famosa zona verda, tots els veïns de Barcelona es van revoltar contra la zona verda i al final apaguen el carrer gratis i
perdona,
per un euro.
Hi ha una zona verda, sí. Jo te la dic, hi ha una zona verda a la zona alta de Barcelona que servia perquè tots els estudiants de les universitats anessin allà, perquè tothom en aquella zona té pàrquing privat. Per tant, qui aparca allà és gent que venia, estudiants que venien, majoritàriament, que venien de la universitat, la Universitat de Dret, la Universitat de Biologia, que venien allà i aparcaven de franc, que ara els hi fan pagar.
Sí, però
jo el que dic és que centrem el debat en això, en el transport públic, que la Mònica no hagi de fer 50 minuts per agafar un autobús.
Però
que la solució no sigui, saps què? Ens carreguem els busos VAO, ens carreguem les entrades... No ho dic tu. Ho dic en el sentit de que, com que el transport no funciona, doncs que torni a ser, no dic tu, sinó el debat dels partidaris, els lobbies del cotxe, que existeixen i són molt potents, molt més potents que els de la bicicleta, per motius bàsics, d'entrada financers...
Jo només parlàvem del via gust.
Sí, però és l'exemple.
També pot ser que vagis amb un cotxe elèctric. També pot ser que vagis en un cotxe elèctric.
Que planteja un altre debat sobre el límit dels materials estranys i ja veurem,
correcte.
És a dir, ampliar el cotxe elèctric a tots els usuaris que hi ha avui és insostenible en tots els termes. Perquè jo crec que el tema de fons, i tornant una mica al que deia la Neus, o sigui, perquè l'argument de fons, el conflicte de fons del que estem parlant, Barcelona és la quarta ciutat més contaminada d'Europa, de les 1.000 que es fa el rànquing, la Unió Europea oficial, 400.000 morts a les ciutats europees per contaminació de l'aire i, òbviament, un canvi d'escalfament global o de canvi climàtic. Però, a més, les contradiccions inverses. Jo abans parlava de Ginebra. A mi anar en tren a Ginebra em costa 398 euros. Anar en cotxe, amb tota la pujada de la benzina, 160. I anar en avió, 59. És absurd.
Aviam, torni.
398.
Anar en com?
Barcelona, Lió, Lió-Genève.
Això
amb?
Amb tren.
En cotxe, 140, 160 segons on posis la benzina, anar i tornar, i en avió te'n vas ara, fas un EasyJet, un Vueling, i et surten per 29 vols, sí, sí. 60 euros.
Clar, no?
I ho sap que ho estic mirant ara, perquè hem d'anar al 13 d'octubre. És insostenible. I el que hi ha al darrere, jo crec, o sigui, quan parlem aquí, és que l'alternativa és la mobilitat, el transport públic, garantir-la. Jo, ara que fem la pregunta aquesta, jo vaig anar a la Garrotxa, anar en cotxe per Bracons, és una hora i vint, segons a quina hora sortís al matí, jo trigo 3 hores.
Bueno, perquè no, es parla molt de la...
Dedico, perquè també estem a una ciutat del temps de l'acceleració que ho volem tot en 5 minuts. Clar. I abans, els avis, no dic que hem de... Però, bueno, dedicar el temps a... O sigui, també hi ha uns compromisos amb els usos dels temps, la Mònica deia abans. I jo llegeixo molt a l'autobús.
Sí, sí, m'ha fomentat la lectura. I perquè ens queixem molt de l'Espanya radial, que és així, que els diversos governs l'han facilitat, l'han propiciat, no? Pues quan abans sempre deia, radial o en xarxa, quina voleu? Bueno, pues es va decidir tots que volien la radial. I a Catalunya pues, passa una mica el mateix, és a dir, pues, parles tu d'anar a la Garrotxa, això, pregunta'ls als de Lleida el que és moure's amb tren per allà, bueno, no existeix, per tant... I els autobusos aquests, doncs, perquè les concessions són antigues, perquè en molts casos no són deficitàries i tal, doncs és veritat, hi ha llocs on només pots viure amb cotxe. Però això, no, això, de cara a les peticions a l'administració, hauria de ser millorar el transport públic. No, no desfacis el que es pugui anar avançant molt a poc per treure cotxes.
A veure, jo és que penso que el transport públic, en regla general, és deficitari.
Sí, no, és
que a regla general és deficitari, sí, sí. És transport públic.
Sí, sí, està plenament subvencionat.
Efectivament, no està planificat per guanyar diners, no? Està planificat per donar un servei i
dret,
aquest servei,
la mobilitat,
efectivament, ha de ser bo. Per tant, no, en aquest sentit, jo quan a vegades diuen és que aquesta línia pues, l'estan plantejant perquè és deficitària. Bueno, què vols dir?
No, també és deficitària.
És que
una oficina ja, de correus on va tornar a ningú,
però és obligat, no, però estàs obligat a tenir-la per donar el servei, no? Per tant, bueno, a veure, jo evidentment jo no visc a Barcelona, per tant, la realitat de Barcelona la desconec. Jo arribo a Mave, utilitzo el metro i si no vaig a peu, a Barcelona em moc a peu, per tant no, però per exemple, la realitat a Girona és que la mobilitat, per més que sigui una ciutat petita, tampoc és fàcil,
yeah.
Ni a dins de Girona ni amb els pobles del voltant, bueno, és que a Girona amb transport públic, Girona Olot, la Garrotxa que deies tu has dit una hora i vint, bueno, pues de Girona una horeta hi ha algú, per tant, i tu vens de Barcelona i els altres venen de Girona, que en teoria amb vehicle privat són 30-32 minuts, per tant...
I la TM gironina em sembla que té 6 mesos, eh?
Sí, per això t'he dit, vull dir que al final, no, la pròpia ciutat, o per exemple els carrils bici a Girona no són tant un problema de cul d'ampolla en certs barris, però sí de seguretat. Si estan fets, mira, de tal manera que la gent que va en bicicleta, mira, corre grans riscos.
La Laura ens diu, Igualada amb ferrocarrils 1:45. Ah, una 45 d'Igualada cap aquí. Clar, estem rebent molts missatges, ho dic perquè la setmana que ve, si us sembla bé, farem un mapa, per exemple, el Jordi ens envia a través del 669-1010, 669-1010, breu, per l'amor de Déu, que sapiguem exactament... des de llocs de diferents...
Per baixar del Pallars, la Gina Graells triga el mateix que quan jo tenia 20 anys.
Bueno, mira, el Jordi de Tarragona diu que l'any 2000... L'any 2000, un tren sortia de Tarragona i arribava a Barcelona en 58 minuts. Avui, 23 anys després, triga 1 hora i 20. Quan va bé? Quan trigarà el 2030?
Ah, és així.
Bueno, mira, ja m'està... Mira, això m'ho ha passat en l'embudió, ja. Sant Boi, Hotel Vela, a les 7:15, amb transport públic, tren, metro i dos autobusos, 1:15, amb cotxe, 40 minuts. Sant Boi, Hotel Vela, a les 4, amb transport públic, tren, metro i dos busos, 1:15, amb cotxe, 20 minuts. Des de Canet de Mar a la Universitat Pompeu Fabra, 1:10, amb transport públic, tren més tramvia, amb cotxe, aproximadament uns 30-35 minuts per autopista. Soc de Sant Joan de les Abadesses i treballo a Barcelona i vaig amb tren de Ripoll a Plaça Catalunya i estic 2:10 el dia que va bé la R3. Amb el cotxe arribo a l'entrada de Barcelona molt abans, però fins a Plaça Catalunya depèn de l'hora, 2 hores o més. De Vallvidrera a l'entrada de la Diagonal, a la zona del RAC, pràcticament a la sortida, al costat de l'hotel Juan Carlos I, 17 minuts en cotxe, 51 minuts en transport públic. Vilassar de Mar, centre de Barcelona, 1 hora en transport públic, mitja hora en cotxe sense trànsit, fins a 1:30 en trànsit. Vilassar de Mar, Girona, 1:45 en transport públic, sempre amb problemes, 1 hora en cotxe.
Vilassar-Granollers, una hora amb autobús, una hora i mitja amb tren, 20-30 minuts amb cotxe. Les Corts, el carrer Joan Güell, diu, fins a Gavà, en cotxe 20 minuts, transport públic amb autobús 53. Caldes de Montbui a la Barceloneta, per arribar a les 9 del matí, en cotxe 1 hora i 15, depèn dels enormes embussos de la ronda litoral de cada matí. Hora 15, diu, eh? En autobús, també hora 15, bus E9 fins Tetuan i la B-19 fins a la Barceloneta. Si vull tardar menys en cotxe, uns 45 minuts, he de sortir a les 6:20 per evitar els embussos de la ronda de la C-59. En bus, hora i quart sempre. Transport privat, la Conreria, és a dir, Sant Fost de Campsentelles, Hospitalet de Llobregat, 50 minuts. Transport privat. En el meu cas, si volgués anar amb transport públic, només puc agafar un bus que passa, aquesta és una altra, eh? A les 5:45 del matí, i si no agafa el pròxim, que passa a les 10. Així que una de dues, o m'atiro molt i faig hores extres a la feina perquè arribo dues hores d'hora, o arribo tard perquè l'autobús surt a les 10 de casa i arribaria a les 12 a la feina. Són alguns dels casos que estem rebent al 669-10-10-10 a través de les xarxes. Hem obert la caixa de Pandora.
Sí, sí, però és que aquesta és l'altra, Jordi, perquè tu pots arribar... O sigui, això està comprovat en vehicle privat, Girona, Barcelona, a l'entrada de Barcelona, trigues menys que el que després trigues a entrar a Barcelona, no? Perquè ho trobes col·lapsat sempre, si no és que entres abans de les 7
abans
i mitja.
De les 7. No, no, 7. Abans de les 7. Sí. Per la B23, a partir bueno, de les 7 ja hi ha cua.
Vinguent de Girona, possiblement pots apurar fins abans de les 7 i mitja. Mm. Però si tu arribes a partir de les 7 i mitja, agafa't un calma, que et pots tirar una hora i quart, 45 minuts, va en funció del dia, però llavors és que no. El problema bueno, d'ella és molt complicat.
Perdona, Marc Poyato, companya de la redacció d'informatius, jo vaig intentar durant tota la temporada passada fer Manresa a Barcelona en transport públic cada dia. He desistit, em sap greu, però aquesta temporada ja m'he passat el cotxe. Per exemple, un altre m'envia un missatge, vaja, el company Nacho Robi de La Vanguardia m'envia, perdona que intervingui, però el que és un drama és el cotxe elèctric. Diu, tinc un híbrid endollable. A cada ciutat hi ha una aplicació diferent. Sí. T'has de donar d'alta cada cop en una diferent. Posar les teves dades bancàries, endolls diferents. Estem implantant una infraestructura caòtica i que ho farà inviable.
Clar.
Jo no volia parlar d'aquest tema avui.
Bueno, però està bé.
Per culpa del Pere Mas, eh? Està molt bé obrir-lo. I torno a repetir, mira, farem una cosa. De cara a dijous que ve, això, pues fer el mapa de Catalunya de... Bueno, no fa falta que només sigui Barcelona. Si algú ha d'anar de Girona fins a Palafrugell, com explicava, perquè clar, Girona tampoc és una zona fàcil, eh?
No, efectivament, no, és que també trigues, és que també
Lleida tampoc, eh? La Garrotxa, la zona de la Garrotxa, per arribar a la Garrotxa també deixa't anar, eh?
Bueno, de fet, a Girona els de Puigcerdà baixen poc a Girona, eh? Bueno, venen directe a Barcelona, perdona. De Puigcerdà a Barcelona és molt més ràpid que de Puigcerdà a Girona, i és comarca de la Cerdanya, província de Girona, però fan les gestions a Barcelona.
Però vull dir que està molt bé que tothom expliqui lo malament que funciona, però aquí estaria bé que aparegués algú de les administracions vàries, vull dir que en tenim moltes, tenim consells comarcals, tenim diputacions, tenim ajuntaments, tenim Generalitat, tenim ministeris,
la plataforma del transport públic,
tenim gent de la PTP, de la plataforma del transport públic, que ho tenim molt ben analitzat per veure on s'ha avançat o no, vull dir que es pot fer, que jo no, en fi, es pot fer el greuge, podem estar 3 dies parlant de la manera en què funciona tot, però aquí la qüestió és saber si en algun lloc tenen algo previst per millorar-ho
ara.
I a més també doncs, que alguns ens expliquin doncs això, les dificultats que ara, pugui haver-hi
i afegeix una dada més, perdona, Mònica, sí. I afegeix una dada més que el José Manuel Lázaro, company de periodista i que va ser cap de
excompany de la SER.
Sí, senyor, sí. Està treballant molts anys a la SER i que va ser i que està al Barça treballant de Cataconnexió. Diu, si baixes a Barcelona a sopar, ho has de fer en cotxe, perquè els serveis públics molts tenen l'últim tren, per exemple, a les 11 de la nit.
Aquest és l'altre, els horaris.
Aquest és un altre problema, que és els horaris també del transport públic. I una notícia d'última hora, que ens arriba des de Madrid, a través de El Confidencial, la Guàrdia Civil està escorcollant la seu de la Federació Espanyola de Futbol.
Hombre.
Pel cas Enríquez Negreira. Diu El Confidencial. El cas Enríquez Negreira, diu El Confidencial. Val, què deies, Mònica?
No, volia dir que la Neus diu, s'hauria d'analitzar una mica com és, quina és la situació i què s'hi pot fer. Però és que jo recordo propostes que ens han fet com el tren orbital que havia de connectar Mataró amb el Vallès, amb Vilanova. Això fa 20 anys que es va presentar i encara no hi ha cap proposta en ferm. Em deies tu que no, ves, no vens pel carril bus. Sí, el de la B23, que es va projectar i tampoc no s'ha fet. És a dir, que propostes per millorar n'hi ha, el que passa és que no hi ha hagut voluntat de tirar-les endavant.
Mira, i amb això que deia el David de lo del canvi climàtic, per exemple, la línia del Maresme, tots et diuen, escolta, aquesta línia té una data de caducitat, bàsicament, perquè desapareixerà. Llavors, jo, vull, no sé, m'agradaria saber, que segur que sí, o no, no ho sé, què s'està pensant pel futur d'aquesta línia. Si, per exemple, aquesta orbital que dius...
L'orbital, que la van presentar ja, fa 20 anys, que Esquerra la va recuperar l'any passat al Parlament, el 2022, però que encara, i el David ho sabrà millor que jo, està igual, això. És una proposta per connectar Mataró amb Granollers, Sabadell, Terrassa, fins a Vilanova. I no s'ha fet res en 20 anys.
Clar, el cinturó per ferroviari. Bueno, i l'orbital de Barcelona...
Mira, no hi ha problema, perquè el quart cinturó de cotxes sí que es farà. Eh? Ferroviari es veu que no.
No, el quart cinturó de cotxes no es farà. I l'orbital de Barcelona, que és la línia 9, quants anys porta de retard?
Bueno, es va projectar sense un euro a la memòria econòmica.
Són les 9:35 minuts, torno a repetir. 669-10-10-10, 669. Sí. Vols dir alguna cosa?
No, no, que jo m'afegiré en aquest mapa, eh? Perquè sí? Per venir de Vilafranca, que el cotxe trigues 35 minuts, jo trigo una hora i quart. I és més basté per arribar aquí a les 9 i poder fer l'ull de poll. M'he de llevar a les 6 per agafar un autobús a les 7 perquè he de fer 50 minuts de cua.
Com 50 minuts de cua?
Sí, perquè tenim un problema que la Neus ja l'ha vist a les xarxes. Tenim un dèficit, ha augmentat la demanda perquè el tren va malament, tothom ha passat amb un bus, i què passa? Que per agafar un bus a les 7 has de ser a l'estació a les 6:15.
Per cua?
Que si no, no puges.
I no podem posar un segon bus amb un senyor conductor?
No, ara ens n'han posat dos més perquè hem fet unes queixes, però igualment no absorbeix tota la demanda que hi ha.
Bueno, això està passant com el taxi, per exemple, a l'estació de Sants.
I després una altra cosa, Basté, deies tu els problemes de l'últim autobús. L'últim tren a Vilafranca surt a les 10:20, l'últim autobús a les 9:30. Què passa amb aquest bus? Si estàs esperant a la parada i aquest bus et deixa tirat, com va passar ahir, no arribes al tren ja. Per tant, no pots tornar a Vilafranca. Què va passar ahir en aquest bus? 20 persones es queden sense lloc. El conductor, bona persona, els diu, pugeu, seieu a terra i que no us vegin. Clar, això no pot ser, perquè és un perill. Tu vas per l'autopista. Mm. Vull dir que molt bé aquest conductor per no deixar-los tirats, però no pot ser.
Però el conductor, però com hi hagi un accident, el que pringui és el pobre conductor.
Exacte. I també. Això era una parada on encara en quedaven 3 més, és a dir, que potser n'hi va haver més vale, gent.
Això una i l'altra, també a Barcelona, per exemple, el tema del transport públic, que és el taxi, hi ha un problema, ho sento dit aquest matí, sí, com usuari.
Mira, quan ho has dit, Jordi, jo he pensat, em pensava que era mania meva, jo fa molts dies, movent-me de nit, a un horari
estirat, entre 10 i 30. T'ho diuen els propis taxistes, ara pot haver-hi
taxistes
que
diguin,
això ja és veritat, perquè, escolta, t'ho diuen els propis taxistes,
però per què no hi ha?
Hi ha un dèficit de taxis, sobretot en hores puntuals.
Però per què? Perquè estan a casa? O perquè...
Bueno, perquè ara hi ha hagut més festius, o sigui, es m'haguen d'agafar dos dies, no sé exactament què m'explicaven, però el que és evident... És que en moments puntuals, per exemple, segons quines hores de la tarda vespre a Barcelona, segons quins dies d'actes festius, ja no dic les festes populars, etc.
En determinades zones, si el cap de setmana, si no és una zona que hi hagi...
Però com mai, eh? Jo no recordava mai com ara.
Jo tinc el termòmetre, la diferència de Barcelona-Madrid amb el taxi, és que jo a vegades, quan torno de Madrid, arribo amb el darrer AVE, que arriba... quasi bé a 11:45 de la nit. Sí. I els taxis justos moltes vegades. A Madrid agafa l'AVE que vulguis, l'hora que vulguis.
Sí, hi ha una acumulació allà fora.
Que és...
Perquè a Madrid és llibertat i tot funciona
bé. Llibertat.
Escolta, hi ha una persona que m'està esperant al telèfon.
Estem molt enfadats els taxistes, perquè allà els hi va permetre tot, Uber, Cabify, tots, sí, i els va enfadar molt.
Bueno, el que deia, hi ha una persona que m'està esperant al telèfon que em matarà i amb raó. No, perquè era un tema que volia parlar al començament, però com que s'ha estirat això, 669-10-10-10, dijous que bé farem el mapa dels problemes que hi ha a Catalunya que t'obliguen per arribar a una hora raonable a agafar més el transport privat que no el transport públic. És que ahir vam... Jo abans he dit, prefereixo esperar-me després de les 9 per parlar d'aquest tema, que la canalla estigui a escola. Ahir vam llegir un tuit que, vaja, ens va deixar molt mal cos. És una situació molt dura que va viure ahir un històric periodista de TV3, que és l'Albert Elfa, i que va publicar el seu perfil de Twitter. Hola, Albert Elfa, bon dia, i moltes gràcies i disculpes.
Hola, bon dia, tarda.
I disculpa per l'espera, eh? Disculpa per l'espera.
No et preocupis, ho entenc.
Explica'ns, a qui et vas trobar ahir al migdia travessant un pont de la ronda del litoral de Barcelona?
Doncs jo venia de la zona de les platges que a creuar la ronda del litoral per un dels ponts, concretament aquell que hi ha on hi ha el McDonald's, i em vaig trobar una noia d'uns 18 anys encaramada al pont per la part de fora i disposada a saltar cap a la Ronda del Litoral. Al davant meu hi anava, havia un ciclista que també es va parar amb mi, i ell es va seure al terra absolutament col·lapsat. Després m'ho deia, diu, és que jo no sabia què dir, no podia dir res, perquè no em sortia. I jo vaig, doncs vaig dedicar tota la meva atenció davant d'aquests casos tan extrems, has de concentrar-te molt i pensar molt bé el que diràs. I vaig començar primer, la vaig tantejar, no, què estàs fent, com et trobes, i em deia leave me alone, parlava anglès, leave me alone, una noia dels 18 anys. I llavors vaig decidir començar a parlar-li doncs molt suaument, molt tranquil·lament, dient-li que ella segur que és una persona important per la gent que se l'estima, pel seu entorn, que la seva vida és prou important com per no compensar el dolor, amb la seva mort, no compensar el dolor, amb tirar-se el dolor que pugui sentir en aquest moment, un dolor que potser dins d'uns quants dies ja no el tindràs, potser dins d'una temporada continuarà existint, però hi haurà altres coses que t'alegraran més la vida, i que tu ets molt jove, segur que tens moltíssimes coses a fer. Bueno, em vaig enrotllar una mica d'aquesta manera, i ella va ser molt curiós perquè em va donar esperances al veure que quan vaig començar a parlar es va girar, va parar de plorar i em va mirar als ulls. Després es va però una mirada com d'agraïment, no? O com d'algú que li està donant escalf. Ella continuava plorant, continuen dient que es volia llançar, continuen dient que la deixa sola, i jo vaig aprofitar per trucar a la policia, al 112, que per cert es van presentar en un minut. Vaig continuar amb ella, explicant-li, intentant parlar amb ella perquè se li anés del cap la idea de tirar-se, i que es tranquil·litzés, i que jo l'acompanyaria on volgués, i ella en un moment donat es va girar, em va mirar, això vaig estar uns 15 minuts o alguna cosa així amb ella, es va girar, em va mirar i em va dir ok, i va tornar cap al pont i se'n va anar. I llavors ja just en aquell moment van venir dos policies, els Mossos d'Esquadra de Paisà, i la van atendre, i jo ja me'n vaig anar. Per tant, va ser molt poca estona, no sé quanta estona portava ella allà penjada, però va ser molt, molt, molt xocant i molt... Vull dir, jo he viscut mil històries al llarg de la meva vida professional i històries d'aquestes tremendes i en situacions extremes, i potser per això també tinc aquesta facilitat d'aconseguir que el 100% de la meva concentració estigui dedicada a lo que hi ha, a lo que tinc al davant, no? I en aquest cas era intentar trobar paraules carinyoses, tranquil·les, suaus, per convèncer-la de que no estigués, i al mateix temps, doncs, per jo sentir-me més fort i poder assumir la situació sense que se'm notés ni nerviós, ni agosarat, ni imperatiu, ni que volgués assumir el protagonisme del que estava passant en aquell moment, no? La protagonista era ella, i els seus problemes, que potser no ho eren tants, jo li deia, doncs eren el que l'atabalava, i el que potser amb una miqueta de calma i amb una miqueta de reflexió i des de l'altre costat del pont es podien tractar.
Vàries coses que t'he de dir. Primer, enhorabona per l'empatia, perquè és clar, tothom, molta gent pot dir que ha actuat com hauríem d'actuar, bueno, ha actuat com l'Albert Telfa havia de pensar que s'havia d'actuar, amb molta empatia, amb molt tacte, amb molt carinyo. Segon punt molt important, que important és això, ara que està en debat el tema de les llengües, que important és parlar molts idiomes, perquè aquesta noia parlava en anglès, i l'Albert Telfa, com a bon corresponsal, sí, que està tots aquests anys, parla en anglès, i per tant ha pogut parlar amb aquesta noia en anglès. I tercera, que important és la capacitat de comunicar per poder aconseguir que una noia que diu que tenia uns 18 anys es volgués tirar, o es volgués llançar, i no aconseguir-ho. Per cert, una pregunta, el ciclista què va fer?
És el que t'anava a dir, no tothom té aquesta capacitat, i això no vol dir que sigui millor o persona que una altra, no? El ciclista es va quedar allà clavat, i quan ja va marxar la noia, ell em diu sí, millor dialogar, eh? Diu, jo he pensat això, m'asseuré i dialogarem. Dic, ja, però és que no has dit res. Diu, és que no em sortia res, no podia. estic tan col·lapsat. En aquell moment se n'anava a treballar, ell havia d'aparcar la bici allà a l'Avinguda Icària, al davant d'un edifici del DNT de Lata, no sé si treballava allà, i diu, no puc, me'n vaig cap a casa, no? O sigui, és normal també que per una persona davant d'una situació tan extrema com aquesta et col·lapsis i no et surti ni una sola paraula, no? Bueno, és el que li va passar amb aquest noi. Jo, en canvi, ja et dic, potser perquè estic més acostumat a viure situacions extremes, és allò que et dius, et calces les botes i dius, a veure, aquí què hem de fer, no? Com ho hem de fer? I et poses, el que passa que després et queda,
Has pogut dormir o no?
Bueno, molt malament. No se'm nota així una veu casallosa. Penses de tot mentre estàs allà. Penses, però bueno, és allò que et deia de desplegar el display del 100% d'atenció amb totes les possibilitats, i una d'elles era, mentre jo li parlava, una d'elles era fixar-me en algun lloc del braç, de la mà, on jo la pogués agafar si decidís saltar, no? Perquè portava una sudadera i jo ja havia tingut una experiència amb un amic que se n'havien portat uns amics del seu fill a esquiar als Alps i pujant en un telesfèric se'ls hi va obrir la cabina i un d'ells va caure. El pare el va intentar agafar pel braç i es va quedar amb l'anorac a la mà. I això se'm va quedar clavat en el cap, no? I llavors me l'estava mirant a la vegada que li estava parlant, però allò el pla B, no? Si ella decidís saltar, però menys mal que no va passar res per ella, perquè al final em dius, hosti, igual si intento ajudar-la físicament, ajudar-la des del meu punt de vista, clar, no des del seu, igual ho faig malament, igual l'espanto, i això pues, suposa que ella acabi decidint-se a saltar, no?
Suposo que aquest quart d'hora, Albert Elfa, que devies passar és un quart d'hora, però et va, devia sentir que això era una hora i mitja, no?
Molt impossible. No passava el temps. Jo no, em semblava que no estava aconseguint res, que no parava de parlar, i això que ho feia a poc a poc per no atabalar-la, no? Molt a poc a poc i molt suaument, però a mi em semblava que no estava servint per res, perquè no parava de parlar. A baix de la gasolinera, hi ha una gasolinera de Repsol, ple de gent mirant-s'ho, perquè la tenien, clar, la tenien a sobre, no? Bueno, començava i dic que això encara...
Mirant-s'ho i filmant, filmant, que és l'altra cosa que fem sempre, filmar.
Sí, m'imagino que alguns ho deurien gravar. Sí. I és allò, no?, que t'envaeix la por a la vegada de que, ai, no ho estic fent bé, potser, no?, perquè el temps va passant i la situació és la mateixa. Però és el que dius tu, és, aquell quart d'hora s'havia convertit en 3 hores, no?, per mi, pel meu cap, però en canvi va ser tot va anar tot molt ràpid, i la noia pues, va decidir... Per sort d'ella i finalment també per sort meva, perquè jo no sé si avui estic atabalat pel fet. Imagina't que hi hagués hagut una desgràcia, no?
Doncs, en algun cas, Albert, no, aquesta nit quan dormies o aquest matí, has intentat agafar el telèfon i trucar als Mossos o la Guàrdia Urbana per saber què se n'ha fet aquesta noia i un pare?
Sí, ho he fet, però no em donen informació, perquè jo suposo que si des de la redacció es fa, perquè tot això ho van gravar i tenen el meu nom i cognoms i la situació que vaig viure en el moment, no? I la conversa amb la policia que tenia a l'altre costat del telèfon i els posteriors policies que van venir, i segur que hi ha un informe, però jo vaig trucar i em van dir que no podia ser, que no em podien donar la informació.
Jordi Ramos...
No, no sé com ha acabat.
Jordi Ramos... Que pots trucar... El Jordi Ramos pot trucar als Mossos per molts motius. Un, perquè... Bueno, no, aquest no cal que el truqui pel primer motiu, perquè el primer motiu ha de trucar, en tot cas, a la Guàrdia Urbana de Madrid, perquè li van fotre ahir a... li van fotre la bossa. Però, bueno, en fi... Però si poder trucar als Mossos... Però aviam si ens pot explicar... Què es fa en un cas com aquest? Perquè estem parlant d'una persona, interpreto que era una... Que és una... Era turista? Interpreto que era turista o no?
No ho sé. És que la veritat, avui en dia, amb la quantitat d'expatriats que hi ha aquí a Barcelona, sí, que són uns 100.000, no?
Sí, sí.
Doncs jo no ho sé.
Escolta'm, moltes gràcies per tot, Albert Elfa, de debò. De debò, de debò, t'ho dic perquè jo crec que és meravellós que vagis, que aquesta capacitat de poder convèncer a una noia, una nena, de cometre un error irremediable.
Puc dir una cosa?
Oh, i tant, Neus Tomàs.
El que sí que ho volia comentar és que el fet aquest, el fet del suïcidi, el fet de les malalties mentals, és tan gros, està tan abandonat de la mà de Déu i de la mà dels governs, que diuen reiterades vegades que la seva aposta és invertir per la salut mental, però continuen passant aquestes desgràcies. Ara he tingut, mai m'havia passat, unes 300.000 visualitzacions del tuit aquest que vaig fer, i milers i milers i milers de comentaris. Molts d'ells, o la majoria d'ells, és de gent que ha patit una situació similar, o que se li ha suïcidat algú de la família, algun amic, que coneixen un lloc a la seva ciutat on la gent va a tirar-se i que, en canvi, les autoritats no hi posen remei, de la necessitat de tenir més psicòlegs a l'abast, sobretot del jovent, que diuen que la primera causa de mort entre 14 i 20 anys és el suïcidi, etc. Vull dir, m'he quedat esfereït de la quantitat de gent, i moltíssima gent, per suposat, agraint-me el fet d'haver intercedit, no? Però és impressionant la necessitat d'atenció a la salut mental que hi ha en aquest país.
Mira, amb el tema de la salut mental, ja saps que hi ha gent que ens agrada molt parlar d'aquest tema, molt, perquè ens sentim molt cofois de que problemes menors, menors, que per qui els passa són majors, puguis tenir a prop algú que t'ajuda. És a dir, es van inventar els psicòlegs i els psiquiatres precisament perquè ajudar-te amb la salut mental. Els qui, en aquesta salut mental, que no vol dir que estiguis malalt, que no vol dir que estiguis malalt, sinó que una ajuda d'aquestes característiques et pot anar molt bé la vida. Jo sempre ho dic, busca algú, si tens algun problema, alguna angoixa, et costa dormir, tens problemes allò de que a la boca de l'estómac tens com si tinguessis algú que te l'apretés, tens aquella sensació angoixant, fas coses que s'escapen de la teva normalitat i que la converteixes en anormalitat. Busca un especialista. Busca un especialista. Mm. Per això existeixen i per això es paguen, tu. I el problema és que la sanitat pública, que aquest és el gran problema, no està fent prou. No està fent prou perquè això sigui no només de franc, sinó ràpid. Perquè això ja no és només que vagi de franc, sinó que vagi ràpid. Que vagi ràpid.
Exacte.
Perquè hi ha problemes físics que poden esperar. Però hi ha problemes mentals que no poden esperar. Que no poden esperar. Que ha de ser d'avui gairebé per demà, et diria, si no d'avui per avui mateix. I ho dic amb
el buscar... A la sanitat pública, Jordi, crec que el temps d'espera per un psicòleg són 3 mesos.
Ah.
Per tant,
bueno, m'imagina. Espera, que aquí et pot parlar la Mònica Hernández. Mònica.
Hola, Albert. Jo és que tinc una filla adolescent amb un trastorn de conducta alimentària i et diré que en aquest cas l'espera era... de 7 mesos, que com comprendreu, amb una persona que no menja o que vomita tot el que menja, no pots esperar 6-7 mesos, és que no pots esperar ni una setmana. Però és que et diré que un cop vaig accedir a la sanitat pública, ara les visites que li estan programant són mensuals. És evident que amb una visita mensual no en tens prou.
Clar.
Aquesta nena necessita mínim una visita setmanal. I des del mateix CESMIC, el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, que estan tots col·lapsats, tots, perquè tenim un problema, com tu bé deies, de salut mental, de trastorns de salut mental entre els adolescents, ells mateixos et diuen, tu et pots pagar una privada perquè aquesta nena necessita més atenció i no te la podem garantir. Sí. Això és la sanitat pública ara mateix. I sí, com bé deies, s'omplen la boca de la salut mental és prioritat. I és cert que el govern català té un projecte que s'ha de posar en marxa a partir del març perquè hi hagin psicòlegs, per exemple, als centres d'atenció primària, que no n'hi han. Però clar, és un projecte que no està en marxa i que quedarà curt perquè arran de la pandèmia, sobretot, ha crescut la demanda i no hem previst prou que hi hagi un nombre de psicòlegs clínics, sobretot, suficient per absorbir aquesta demanda. També et diuen que no n'hi han, que és que no n'hi han, perquè els mateixos psicòlegs diuen és que costa tant arribar aquí, perquè s'ha de fer el PIR, és a dir, com el MIR, costa tant que molts psicòlegs desisteixen. Llavors, tenim un problema centrat, sobretot, en un focus important. Tu deies, aquesta noia de 18 anys que s'intenta suïcidar, és que la franja dels 14 als 20, ara mateix, tenen uns problemes de salut mental que no els podem assumir. I després hi ha una altra cosa, Albert. Les famílies que tenim fills així també necessitem ajuda. Jo no sé gestionar aquest problema. no el sé gestionar. I aplica sentit comú, però és que també a vegades tenen pensaments suïcides aquestes noies, i tu què li dius? Tu ets la seva mare, i com tu bé dius, t'has de concentrar, has d'aplicar o pensar bé el que dius, però hòstia, un cop has dit allò i has gestionat el moment amb la teva filla, ve el teu moment, perquè tu estàs destrossat. Llavors, tampoc tenim suport les famílies. I a vegades estic una mica farta, Basté, de ser com la banderada de... Però és que jo tinc l'oportunitat, tinc aquest micro, i com jo hi ha milers de famílies, i no amb trastorns de conducta alimentària, amb depressions, amb ansietats, amb companys de la meva filla que es tallen amb cúter perquè estan tots estan malament. Qui els ajuda, aquests nanos? Ningú. Ara mateix, ningú. No hi ha suficient atenció psicològica per aquest tipus de trastorns conductuals i mentals.
Neus.
És que després de la Mònica, és a dir, em sembla molt interessant també la reflexió sobre les famílies, perquè entenc que un cas d'aquest s'ha de tractar de manera integrada, integral, no és només el pacient o la pacient en aquest cas. No, jo... tu comentaves, no?, l'Albert, que ha estat corresponsal entre altres llocs a Israel, i per tant, diguéssim, ha vist una mica de tot a la feina, i això segurament t'ajuda a tenir a vegades el cap més fred, o a tenir davant de situacions de crisi una resposta, doncs això, més clara, no? Però és que l'Albert és molt bona gent, a part de que sigui del Pallars, que això segurament ajuda una mica. Del Josep. No, però vull dir que clar, que moltes vegades diem, no?, passem per davant de situacions de misèria, no?, ens hem immunitzat moltes vegades, sobretot a les ciutats, no sé si estàs d'acord, però jo crec que les ciutats molt més que en zones més petites, però clar, és a dir, hi ha gent com l'Albert, no?, i això, és a dir, no només ha tingut sort aquesta noia a trobar-se'l, sinó que hi ha més gent com ell, no? I per tant, doncs, a part d'agrair-li, doncs, destacar això, que és bona gent, i gràcies a bona gent com ell, doncs...
Hi ha un ullari que diu que és un heroi, perquè salva la vida d'una persona, que, sí. És, que és així. Perquè si no arriba a haver passat per allà, entre el pobre ciclista, que jo també ho entenc, el ciclista que diu que fa...
Està
bromat, total. I si arriba a estar el ciclista, primer que salva la vida d'un i evita un trauma d'un altre. Sí. Perquè l'altre veu que no ha pogut fer-ho, i estic convençut que d'allà surt fet una coca. Per cert, que tot això, amb el que deia la Mònica Hernández, una amiga i admirada, que no diré qui és, però que coneixem tots en aquesta taula, em diu que la Mònica necessita un psicòleg, que la teva filla evidentment també, que coneix gent que paga 4.000 euros més per una teràpia per sortir de la marihuana, que els trastorns de conducta alimentària són menys cars, però com diu la seva pròpia filla, la que m'envia el missatge, et cura si ho pots pagar. Era el diari Ara que va fer un dossier sobre trastorns de conducta alimentària. Molt recomanable, molt recomanable. Perquè és que, esclar, és que tot això deriva amb els problemes els problemes del cap, els problemes de salut mental,
Sí, però...
Què dius, Pere Mas? Sí. M'ensenya el mòbil.
És que hi ha coses que també... Jo només una coseta...
Mira, aquesta persona, perdona, Concepció, aquesta persona, que repeteixo, que no diré el seu nom, diu que la seva filla avui està curada i a la universitat, que és una notícia, ho desconeixia, i que és una meravellosa notícia, però diu que sense la seva psicòloga hauria estat un infern, perquè va arribar a pesar només 35 quilos. I això ens porta a un tema que l'altre dia comentàvem aquí als apunts del món a RAC1. Hi ha una quantitat de publicitat pendent que jo no sé com ho fem, això, ja ho sé, Ara hi anem. Però és que el tema sembla molt interessant. Aquesta tertúlia em porteu a llocs estranyíssims avui, perquè hem començat parlant del transport públic...
T'hem portat a la vida.
I hem acabat... Sí,
volíem parlar amb les ganes que tinc de parlar
del Feijó. No, però hi ha una altra cosa que Hi ha una... L'altre dia explicàvem que hi ha, tant a TikTok com a Instagram, una noia que té... No sé què... Què era? 630.000 persones de seguidors a Instagram, i no sé quants milers o milions ho sent a TikTok. 2,2 milions de TikTok, en diu l'Albert Sort. Que és una noia, ara ho mirareu, perquè si en dieu 5 milions i mig a totes les xarxes, 5 milions i mig a totes les xarxes. Aviam si m'envien qui és exactament, perquè us ho ensenyaré i la gent a casa ho pot buscar. Que és un os i comença a ballar. Balla, balla i tal, però en lloc d'anar a buscar-la i dir anem a ajudar aquesta noia, és americana o anglesa, no sé on és, es diu Eugenia Cuny. Té 29 anys i pesa només 27 quilos.
Per favor.
Si aneu, sí, sí, té 5 milions i mig de persones que segueixen Eugenia Cuny a xarxes com TikTok, YouTube o Instagram. Mira, ja la tinc aquí. Jo us l'ensenyo i quedareu... Mireu.
Val, per tant, a Instagram no pots penjar un pit, però pots exhibir això.
A Instagram no pots penjar un pit, però pots exhibir aquesta... Ella exhibint-se, sí, sí, que és un cadàver caminant, sí, sí, sí. És a dir, és com a pesadilla...
És la mòbia cadàver del Tim Burton.
Correcte, sí, 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 sí. Pesadilla abans.